Arriba el final d'any i la majoria de la gent ens aboquem a plantejar-nos bons propòsits per a l'any que comença, en una espècie de revisió sobre el que podem fer millor o simplement el que no hem pogut fer durant l'any que ara s'acaba. En les categories de base de pràcticament tots els esports hi ha un aspecte, sovint polèmic, sobre el que segur que podríem millorar molt de cara a l'any vinent. Aquest no és un altre que el comportament dels pares i familiars davant la pràctica esportiva dels seus fills. Freqüentment veiem en els diferents espais on juguen els nostres joves actituds dels adults que els estan veient que deixen molt que desitjar. Insults als àrbitres, però també als propis nens i nenes, incitacions a fer trampes o a practicar joc brut, pressions injustificades per tal de guanyar partits, desencants que semblen tragèdies quan no s'aconsegueixen els objectius esperats, actituds de menyspreu amb els companys i els contraris. Bé, us sona tot això o és producte de la nostra imaginació? Potser un bon propòsit per l'any que s'apropa seria deixar els nens i nenes que n'aprenguin i disfrutin amb l'esport sense projectar-hi les frustracions dels adults que els acompanyem. Segur que l'any que ve en podrem parlar de tot això al Parlem de Tenis Taula. Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del Tenis Taula a la nostra vila. És dimarts 15 de desembre 2015, són les 7 i 6 minuts de la tarda i comencem l'edició número 28 del Parlem de Tenis Taula en aquesta ja quarta temporada a Ripollet Ràdio. Avui, al Parlem de Tenis Taula, repassarem les novetats en els equips del Club Tenis Taula Ripollet, com arribem a l'equador de la temporada i com han anat alguns torneigs que s'han celebrat en les darreres setmanes. Si esteu preparats, parlem de Tenis Taula.
L'actualitat del Club Tenis Taula Ripollet.
Avui estarem amb vosaltres en Ramon Argenter i el que us parla, Roma López. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Bé, Ramon, arribem pràcticament a la meitat de la temporada, sobretot pel que fa a les lligues, i ja es pot fer una valoració de com pinta pel Club Tenis Taula Ripollet i els seus equips i jugadors, doncs, aquesta meitat de temporada, no?
Home, jo crec que la temporada pinta millor, pinta molt bona, i bona començarem, perquè com que l'acabarem bona i tenim descans, vol dir que la començarem l'any 2016 bonament també.
Molt bé, doncs si us sembla bé, començarem a fer una revisió de com van... Bé, encara no han acabat la primera volta, bueno, alguns equips sí, però queda un o dos partits, però ja estem pràcticament a meitat de temporada. Començarem amb les lligues estatals i sabeu que tenim doncs l'equip de divisió d'honor masculina, doncs que està lluitant per mantenir la categoria. Sabeu que va pujar l'any passat des de primera divisió i que l'objectiu d'aquest any és mantenir-se. Com va l'equip?
Home, tenint en compte que jo crec que han dat un pas molt important al guanyar aquest cap de setmana el Lecané a Dirun per 6-0, a més és un resultat que a la segona volta, si es perdés, no crec que es perdés per 6-0, vol dir que com que hi ha 3 que baixen, doncs la Ripollet, si es trobés en aquesta situació, tindria pràcticament el gol a baratge a favor del Ripollet amb aquest Lecané a Dirun, no? En aquests moments, doncs, el Ripollet, a la divisió d'honor masculina, és 8è. No és que hi hagi ja un Vincius de la Corunya que s'està despertant, però la segona plaça té 12 punts, o sigui que el Ripollet en té 8. Estan a 4 punts de poder arribar a la segona posició, que no és la pretensió que vol el Ripollet, que sobretot és mantenir-se, no? Doncs es manté 8è a la classificació de 12 equips, ha guanyat 4 partits i n'ha perdut 6.
Mm-hmm. Bé, doncs aleshores podríem dir que va complint sobre el previst, no?
Jo crec que sí, a més, partits, tenim en compte que un partit que no va poder jugar el Joan Massip, dos partits que no va jugar el Joan Massip, uns partits que es van perdre a Saragossa 4-2, que pot ser aquí podria ser una victòria pel Ripollet, que crec que dels partits de la Tenebralta que s'han perdut, algun es pot guanyar aquí a casa.
Molt bé, i continuem amb les noies de primera divisió femenina de l'autoescola Tachepol Ripollet, que aquest cap de setmana, ja sabeu que es juguen per concentració i es juga un cap de setmana cada mes, i aquest cap de setmana passat doncs han viatjat cap a València, i bé, tenim aquí un dels testimonis perquè el Ramon les ha acompanyades. Aleshores, bon resultat, no? Millor impossible.
6-0, 6-0, i a més hem de dir que només van perdre contra la Cartagena, que van quedar 6-0, i contra la València 6-0, van perdre només que 3 sets. Tot va ser 3-0, 3-0, 3-0, però és que a més una jugadora de la Cartagena va arribar a 7 punts.
Ja. Yeah.
El nivell bastant fluixet. De l'equip de Cartagena, un equip que s'ha gastat molts calés a primera divisió, perquè té de noies tots estrangers, i la Sara Ramírez, bueno, de Ripollet...
A Superdivisió, vols dir?
Sí, 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 a la Superdivisió, i en canvi no té escola.
Ja. Yeah.
Té escola, però se'ls veu que els hi falta... I això que l'entrenador que venia, amb el Cartagena, un altre jugador estranger. Però els hi falta la classe. No se'ls hi veia tècnica. Així és que hi ha nens que veus que juguen, perden, però estan jugant amb un estil, se'ls hi veu l'estil de joc, no se'ls hi veia res de joc. Els saques no en tornaven ni un. O sigui, una cosa, jo em va decepcionar molt la Cartagena venint d'on ve, no? Que s'estan gastant molts calés els primers equips, però tenen l'escola bastant abandonada.
Bé, aquest podria ser un dels exemples de club que sempre hem comentat, que hi ha com dos estils de club, no? El club que es centra molt en l'elite i que la base, d'alguna manera, la deixa una mica oblidada, i al contrari, que és el nostre cas, doncs que la principal valor del club és la pedrera, la base, i si arriba doncs l'elite és perquè la base s'ho ha guanyat.
A mi allà l'entrenador del València em va felicitar, però és que a més també em va felicitar jugadors masculins que estaven jugant allà en un altre torneig, estaven jugant diferents categories, i tothom mirava com jugaven les dones del Ripollet, perquè van jugar espectacularment, i se'ls van veure el millor equip que hi havia allà a aquesta lliga.
Bé, i aleshores com... Ara sí que s'ha acabat la primera volta.
S'ha acabat la primera volta, començarem la segona volta a Balaguer, que allà serà on es pot jugar. Sembla que no serà mentida, que falta tota una segona volta, però se jugarà el títol o la classificació a Balaguer, amb tres partits que té, que jugarà contra el Ganxès de Reus, que és l'únic partit que han perdut, 4-2, tenint en compte que juguen jugadores de superdivisió i, a més, una estrangera, i se jugarà contra el Balaguer i contra el CAI Saragossa. D'allà, guanyant un partit, pràcticament la segona posició la tindrien. Ara, en aquests moments, doncs, anem líders, però empatats amb el Ganxets, sí. Però per millor que ofició, perquè només han perdut 7 partits, 7 sets en tota la temporada.
Bé, som l'equip que menys
punt tenim en contra, no? Per tant, per això va el líder. El que passa que en cas d'empat, llavors valdria el gol a braç entre els dos, no? Doncs són líders de 8 equips, amb 6 guanyats i un de perdut.
Molt bé.
Tenir un equip infantil, jugant amb un equip infantil i una sub-23 i prou.
Molt bé. Aleshores, aquí sí que podríem dir, quan fem la valoració, de que anem sobre el previst, el desig és de pujar, de jugar a la fase d'ascens per intentar pujar, i doncs de moment estan complint les noies.
Sí, estan complint, i a més pensa que s'ha perdut un partit 4-2, s'han guanyat un 4-2, els altres han sigut 6-0 i 5-1.
Vull dir que... Sí,
de tota claritat...
Estem ara mateix en pugna amb el Balaguer i amb el Ganxers de Reus.
Sí, 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 sí.
Molt bé, i a la tercera divisió masculina, que, com us venim dient en el programa, també hi ha l'objectiu d'intentar pujar a segona divisió.
Per tenir l'escala.
No? Exacte, per tenir totes les categories, tota l'escala, perquè els nostres jugadors puguin jugar allà on el seu nivell doncs els porti, doncs va molt bé.
Va, la tercera nacional masculina és líder de 12 equips, 7 guanyats i un de Perú, tenint en compte que també és un equip que juguen jugadors joves que s'enfrenten contra altres equips que no tenen segona nacional i que tenen els bons jugant en aquesta categoria. I nosaltres estem fent jugant, doncs, a la base, podríem dir, en aquestes categories. Quasi ningú juga a la seva categoria. Aquests nois haurien de jugar a les categories infantils i juvenils i estan jugant
nacionals.
Nacionals i a preferents i a categoria segona i a tercera.
Vull dir que aquí, si la cosa doncs segueix igual, doncs d'alguna manera jugarà la fase d'ascens. Sempre ja sabem que les fases d'ascens doncs d'alguna manera no és que siguin una loteria, però sí que, clar, tampoc coneixes el nivell dels que s'han classificat dels altres grups. Però bé, jo crec que també anem molt ben encarrilats i, bueno, doncs esperem explicar-vos dir-vos al final de la temporada, doncs, que si més no s'ha jugat la fase d'ascens.
Jo crec que sí, arribaran a la fase d'ascens, eh? Si acaben a la primera volta, on és la segona volta, es pot veure, es pot veure. Hi ha partits que la segona volta es poden guanyar. Aquells partits que s'han perdut per 4-3, amb allò canviar l'alineació, yeah, pot venir un 5-1, no? Uh-huh. Vull dir, jo crec que algun partit, que bueno, no han perdut només, que van líders...
I el van perdre 4-3.
4-3, no? I el van perdre fora, precisament. Vull dir que no, eh? Han guanyat 7 i n'han perdut un. Vull dir, no es pot tornar res més.
Molt bé, doncs després d'aquesta revisió de les lligues estatals, doncs anem a les lligues provincials, que com sabeu tenim 7 equips i que d'alguna manera doncs són l'avançada de poder accedir a les lligues nacionals. I tenim el nostre equip de provincial preferent, que bueno, doncs també està fent un bon paper.
5è lloc de 12 equips, 6 guanyats, 3 perduts, tenint en compte que també fem jugar jugadors que haurien de jugar una de les categories inferiors, però és que a més es barreja també amb noies. Uh-huh. Que tots els equips juguen una noia que no és la seva categoria, però perquè es vagi foguejant, no? L'equip preferent, doncs, 5è lloc, de 12 equips, 6 partits guanyats, 3 de perduts.
I a la segona... Bé, tenim aquest forat de la primera, que suposo que aquest any el podrem...
Entre els dos equips que hi ha de segona, sí, suposo que un altre pujarà.
Doncs tenim dos equips a segona, com deia el Ramon, i tots dos van molt bé. L'equip que diem A, perquè s'han de diferenciar d'alguna manera, doncs també va líder.
Líder de 12 equips, 9 guanyats, 0 perduts.
Millor impossible.
Eh?
I el B?
I el B, doncs el B és tercer a la Lliga, o sigui, tercer lloc, 12 equips, de 12 equips també, 7 guanyats, 2 de perduts, però que estan a 2 punts del líder. Vull dir que una victòria es pot situar primer.
Molt bé, aleshores aquí sí que si els dos equips aconsegueixen jugar la fase d'ascens, doncs a primera provincial, doncs d'alguna manera faríem aconseguiríem si es pugés, doncs tota aquesta escala que diem de categories provincials. I a tercera sènior provincial també tenim dos equips, l'equip A
i l'A i el B. L'equip A és segon a la Lliga també, de 10 equips, 6 guanyats, un de perdut, i que també està a dos punts d'una victòria del primer equip, o sigui, del líder, o sigui, que també guanyar no, doncs et pots col·locar una altra vegada al líder.
I el B, com va?
El B potser és el que és el més fluixet, ocupa el lloc número 9 de 10 equips, n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 5.
Uh-huh. Aquí sí que, bé, sempre diem al programa que d'alguna manera hi ha equips, sobretot en les darreres categories, les que no es pot baixar, doncs que és l'inici d'una formació en la competició regular. I per tant, d'alguna manera...
Sí, perquè en aquest equip pensava que hi ha, no sé si 15 jugadors apuntats. Vull dir que vagin jugant perquè vagin rodant i vagin jugant tots.
Exacte, eh? No hi ha un equip fixe de 3 jugadors que juguen cada diumenge.
Perquè aquests 4 han de jugar per pujar, no. Aquí van jugant tota la colla, per què? Perquè vagin rodant fent la roda tots.
Molt bé, i acabem amb els provincials sènior i passem als veterans, que en tenim dos equips a tercera, un que diem que és el que d'alguna manera doncs està competint per veure si en algun moment pot pujar de categoria, i altra que també, encara que siguin veterans, és de formació.
Sí. Bueno, aquí hi ha jugadors veterans que han jugat, que han jugat tota la vida, i jugadors que no han jugat mai, que s'han apuntat quan va el ping-pong per tothom. Uh-huh. No? Però altres equips són jugadors que han jugat tota la vida i han jugat a altes categories, no? Uh-huh. I et trobes que hi ha equips de segona divisió o segona categoria que han jugat a Lliga Nacional i estan jugant ara veterans.
Clar.
I d'aquell lloc que té ho tens, ho retens, no? A l'equip A és 5è, de 8 equips, n'ha guanyat 4, n'ha perdut 5. I el B, doncs, els veterans B, ocupa el 8è lloc, de 8 equips, n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 7.
Aleshores, tu que segueixes molt l'actualitat i dels equips i acompanyes a molts i que estàs en els entrenaments amb ells, doncs una mica quina valoració. Després a la tertúlia li preguntarem al responsable tècnic del club, però tu que, del que estàs veient aquesta temporada, que per el que dèiem, doncs pinta molt bé en general, doncs quina és la teva percepció?
Home, pensa, jo puc parlar, per exemple, el Tiranés han sigut amb les noies que primerament jugaven la Lliga d'Edats i ara la Lliga Nacional, no? Però també amb els d'iniciació, els promeses de l'any passat i els promeses d'aquest any. Aquest any han debutat a promeses diversos jugadors, com el Pol, com el Roger, com el David, i han quedat primers de grup. i ja han passat. Uh-huh. I el Pol que ha pujat de categoria, sent el primer any que van, la primera any que van a promoció. Quatre, que ens trobem amb nens que fa 3 anys que van i han quedat estancats. En canvi, és del Ripollet, aquest any han debutat el David Nofuentes, la Marta Peñarando, el Pol Ricard i el
Pol Moreno,
el Pol Moreno
i el Roger Ricard.
Aquests han debutat. No? I vull dir que no han quedat últims dels seus grups, perquè saps que es fan grups de 5 i 5 jugadors, i llavors primer i segon passa ja per eliminatòries. Doncs va quedar subcampió el Pol.
Bé, doncs aleshores això vol dir que, tot i que els joves se'ns van fent grans i cada vegada accedeixen a categories superiors, doncs els petits també poden apretar i anar cobrint.
Home, aquesta... és el futur.
Molt bé.
Esteu escoltant Parlem de Tenis Taula.
Bé, i una vegada hem revisat les lligues, doncs en aquestes últimes jornades, ja sabeu que es van barrejant les lligues amb els tornejos i els campionats, doncs hi han hagut diferents tornejos, doncs on hem tingut representació del Club Tenis Taula Ripollet. El primer que... Bueno, van ser simultanis aquests dos que direm ara, però el primer que es va celebrar el Pont de la Puríssima va ser el torneig nacional, que d'alguna manera era la repesca del torneig zonal, doncs, per classificar-se pels campionats d'Espanya.
Que es va fer Salou. Primer es va fer Salou.
Aleshores, aquells que no s'havien classificat, doncs, al torneig zonal per anar al torneig estatal de Valladolid al febrer, doncs, tenien una segona oportunitat. I dintre d'aquests que tenien la segona oportunitat, doncs, teníem 6 jugadors i jugadores del Club Tenis Taula Ripollet i, bé, doncs, es va classificar la jugadora.
La bonica, la Judit. Va estar a punt de classificar-se a Salou, no es va classificar, i sí, va tenir oportunitat de quedar setena, i anaven els 8 primers, i es va quedar setena a Madrid, al Covendas, i pues, podran anar als campionats de que es faran a Madrid.
Aleshores,
al pavelló, l'antic pavelló del Fòrum Filatèlic.
Exacte. Doncs en aquest torneig estatal, que, com us dèiem, es fa, si no recordo malament, 20-21 de...
Sí, sempre es fa sobre el sombre, el 21-22
de febrer, sí. Doncs el Club Tenis Taula Ripollet finalment portarà 12 jugadors, que crec que és un dels anys que... Sempre en portem molts, però potser aquest any és dels que més en portem. I
no... L'any passat era Ripollet i Alicant. I les fases finals el Ripollet va passar a Alicant.
I aleshores, doncs, bé, doncs serem un dels clubs que més gent porta de diferents categories
classificats. Tenint en compte que ja hi ha uns quants que es van classificar a l'últim zonal que es va fer, però que a més van fer pòdios perquè el Marc Miró va quedar campió en Benjamín, i llavors el bo va ser que la categoria infantil, primer va ser Elena Parente, Ripollet, segon, Aina Moga, Ripollet, tercer, Mireia Peretó, Ripollet, quart, Gemma Llanodosa, Balaguer, i cinquè, la Marina Palomo, també del Ripollet.
Exacte.
O sigui, i llavors, amb l'Enric Persola, que va quart a la B masculí, i tercer classificat amb juvenils, Joan Massip, del Ripollet. Vull dir que aquí van fer un pòdium. I els que no han pogut, doncs ara d'aquests s'ha classificat la Judit a Covendas.
El que dèiem de les noies de fer els tres, diguem-ne, escales del podi, bé, ja que de fa 2 anys que, si ens en recordem, doncs van ocupar tots els podis del Campionat de Catalunya a l'Evi.
Eliminant-se entre elles, perquè l'Elena es va haver d'eliminar 2 o 3 del Ripollet abans.
Aquest any, que és ja el segon d'infantil d'aquesta tongada de noies, doncs d'alguna manera continuem mantenint les possibilitats d'estar, doncs, al capdavant dels diferents podis, i hi ha bones perspectives tant pel Campionat d'Espanya com pel Campionat de Catalunya. No?
Sí, no, l'important és poder anar classificant la gent, que jo ja sempre l'altre dia m'ho preguntaven en el programa d'esports, que parlàvem tots aquests campionats, que jo dic ja, el Ripollet ha anat a tants campionats i ha quedat a tants trofeus, que ara quan vas al Campionat de Catalunya o al Campionat d'Espanya, si no fas pòdium sembla que sigui un fracàs.
Sí, és com una petita decepció.
Quedes quart i dius, han fracassat. En canvi, quants clubs voldrien arribar quart a Campionat de Catalunya o quart a Campionat d'Espanya?
Exacte. És que no arriben mai, inclús que no arriben mai.
Mai.
Nosaltres sí que és veritat que potser per la tradició i perquè estem, entre cometes, mal acostumats, doncs, d'alguna manera, si no estàs entre... Ja no... no dic entre els quatre primers, perquè potser és molt exagerat, però entre els vuit primers sembla que sigui una mica fracàs.
Sí, que hagi fracassat. Però no vol dir que no hagi seguit treballant, no? El que passa que també altres clubs potser han tingut més sort que tu, vull dir, a la forma de jugar els jugadors.
Bé, ara que estem parlant del torneig nacional, torneig estatal, vull dir, estem parlant de competicions a nivell de tot l'estat, avui ha sortit una notícia important, perquè ja feia molts anys que no passava, i és que tindrem molt a prop el Campionat d'Espanya aquest any.
Diuen a Blanes, jo m'estranyava perquè no sé si hi ha Blanes, i esclar, suposo que s'ha provat, sé que sí, no? Perquè el Campionat d'Espanya, que es va fer en Tequera dos anys seguits, doncs és el centre de l'alt rendiment d'atletisme, un local que hi havia 42 taules. Uh-huh. Llavors, esclar, per fer el Campionat d'Espanya amb 42 taules i zona d'entrenaments ha de ser un monstre pavelló. I avui estan mirant i ves que el tallós de Blanes és un pavelló, però que sí, es veu que es pot fer.
Sí, és que no es pot fer a tot arreu, perquè la veritat és que aquí, en canvi 40 taules...
Jo crec que a Catalunya es podria fer en el Sant Jordi.
Ja. Yeah.
A Barcelona, a Sant Jordi. Com diuen, per què no es fa a Barcelona? Crec que només duria el Sant Jordi per capacitat.
Ja fa molts anys que no ho teníem tan a prop, perquè ens havíem de desplaçar sempre moltíssim. Ai, Galícia...
Sembla que l'última vegada que es va fer anar a Espanya va ser a Badalona. Uh-huh. T'estic parlant de l'època la que el Freddy eren juvenils.
Freddy Fajula.
Sí.
Clar, aleshores, això heu de tenir en compte que, d'alguna manera, ens ajuda molt a nivell de tot, de nivell logístic, perquè movem molta gent. Cada campionat d'Espanya...
Passat eren 33, allà...
Compteu que desplaçar 33 persones durant 10 dies, entrenadors, acompanyants, els propis jugadors, que sovint...
Jugadors tenen, eren 19.
Que sovint no juguen tot cada dia i a matí i tarda, vull dir que tenen molts forats que no estan actius. D'alguna manera, això logísticament ho facilita molt, i després també econòmicament tant pels pares com pel club.
Dinar potser és fora de quedar dinar allà, perquè, esclar, jo me'n recordo que el Miquel l'any passat, alguna vegada el Miquel es tenia que quedar a menjar un bocat en el pavelló, perquè s'enllaçava amb la tarda, perquè a l'esport del tenis taula té un àrbit que et diu comencem, però no té un àrbit que et digui pitem, no pitem un final. Amb un 6-0 acabes aviat, però si has disputat un 4-3 arribes tard, no? I jo me'n recordo que Benjamins van començar el primer partit a les 3:20 de la tarda. Uh-huh. Van anar a dinar a les 12 perquè a les 3:20 tenies que estar en el pavelló, no? I aquí, normalment, serà pels horaris, quedar potser a dinar serà allà, a dormir a casa, però a dinar...
Tenir-ho a 3/4 d'hora, una hora, doncs, de cotxe, la veritat és que no haver d'agafar avions, desplaçaments allà entre l'hotel i el pavelló, ens faciliten molt les coses, molt. I bé, doncs ja era hora que, d'alguna manera... Doncs, últimament hem anat a Galícia moltes vegades i a Andalusia, sí. Sobretot a Andalusia. Hem anat a Huelva...
Hi ha una temporada que es feia molt a... Bueno, és que hi ha una temporada que es feia molt a Luarca, però esclar, és que la temporada que et parlo jo es feia infantil i juvenil.
Clar, que són moltes menys taules.
Era moltes més taules, no? Llavors, clar, era més fàcil, no?
Ara, com...
En 4 dies es feia un campionat. I ara, esclar, són 12 dies perquè hi ha des de Belevins... Masculí i femení, fins a descapacitats.
Passant pels absoluts, la Copa del Rei, la Copa de la Reina, vull dir que...
Això no es feia només infantils i juvenils i prou.
Masculí i femení. És un esdeveniment esportiu molt important que mou al voltant de 1.000 jugadors.
Home, en Tequera volia que es fes sempre allà.
Clar.
Hi ha molts equips, unes 2.000 persones dormint i menjant a Màlaga.
Per tant, bé, doncs la infraestructura de Blanes s'ho pot permetre perquè és un lloc turístic i amb molta oferta hotelera, i nosaltres doncs, aprofitarem de tenir-ho a prop, perquè els que últimament no anàvem, doncs ens podrem escapar algun dia per veure els nostres jugadors.
I a la platja també, tenen la platja al costat, no?
Exacte, que cau sempre per Sant Joan.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i després d'aquesta notícia que ha sortit avui a la web de la Federació Espanyola de Tenis de Mesa, doncs també en el cap de setmana de la Puríssima doncs es va jugar el top català absolut, perquè ara després de festes el dia 2 i 3 es jugarà el top català d'edats, de totes les edats que no són les absolutes, i aquí només es classificaven els 8 primers de la classificació absoluta, tot i que és veritat que en les noies hem de dir que les de més edat per circumstàncies de feina, treball, d'estudis, doncs no han participat, i ara veureu que sense treure mèrits, però es va convertir una mica en un top
sí,
infantil.
Sí, perquè tenim, a més de totes les noies, tenim, per exemple, que tant la Berta López com la Júlia López i l'Anna Ibáñez, doncs aquesta lliga no han jugat pràcticament, només l'ha obert un partit o dos partits que es van fer, o tres partits que es van fer a la primera jornada, i per motius de feina i estudis,
i estudis no
han pogut jugar.
Exacte. Per tant, bé, d'alguna manera doncs van classificar doncs quatre jugadors, que era la Lídia Rico i l'Aina Mogas doncs en l'absolut femení, i en Joan Massip i el Raül Porta doncs en el masculí.
És
com va anar? Com va anar?
Absolut, està tient absolut, i és Lídia Rico, és infantil, i Aina Mogas, infantil.
I van ser or i plata.
Or i plata, de la categoria absoluta. I llavors i bronze, el Massip, que és també juvenil,
que
però
també
estem parlant
juvenil
de categoria absoluta, o sigui que teòricament no tindria que jugar aquesta categoria, perquè ells haurien de jugar la categoria infantil, no? Pues no, van jugar a altra categoria superior, i campions absoluts, una infantil, Lídia Rico, subcampiona medalla de plata, Aina Mogas, i el juvenil Joan Massip, que sembla que és primer any de juvenil.
Sí, no, segon.
Segon any de juvenil, l'Aina i la Lídia són primer anys potser de...
segon any
també d'infantil. Doncs or i plata
i el Raül Porta, que ja és sub-23, doncs també s'havia classificat entre els 8 primers per jugar doncs aquest top absolut, i va quedar 6è.
Raül Porta, que va ser el que el diumenge amb el Lecanea Tirun, jo m'anava enviant guassats perquè nosaltres veníem de València cap aquí, anàvem dient que anava jugant el partit, i va remuntar un 0-2 en contra, i va guanyar 3-2, i va fer el primer punt pel Ripollet davant del Lecanea Tirun.
Molt bé. I ja per acabar amb la revisió dels tornejos, dels campionats, deien en l'últim programa que la Lídia Rico, la nostra jugadora infantil, havia estat seleccionada amb la selecció espanyola per anar a l'Open de Portugal cadet, i va aconseguir la seva primera medalla internacional.
Déu-n'hi-do. Lídia Rico, que bronze per aquí, formant parella amb l'Alba Fernández de l'equip del Calella.
Aleshores, bé, doncs aquestes competicions serveixen molt per anar valorant no només el nivell del tenis taula doncs, a casa nostra i a nivell de tot l'estat, sinó per mesurar-nos amb altres equips de tot el món, i veure com va evolucionant i si ens anem apropant o no doncs, a aquests països que històricament han tingut més nivell.
Home, ara el club està en una bona harmonia perquè tenim molta base, molta iniciació, hi ha unes nenes petites que tenen 6-7 anys que ja s'incorporen, i ara pràcticament potser quan anem als torneigs promeses, que per cert aquest dissabte jo no em torneig promesa aquí per equips, doncs el Ripollet és el que aporta més equips, més nens que comencen ara d'iniciació o porten un any, i és dels clubs que aporta més nens, tant les proves que es fan per equips com les proves que es fan per individuals.
Molt bé, doncs bé, després d'aquesta revisió dels tornejos i dels campionats, doncs passem a la nostra tertúlia.
La tertúlia.
Bé, Ramon, avui nosaltres hem fet una repassada als equips i als tornejos i als campionats. D'alguna manera, bueno, en el teu cas, evidentment, tècnicament en tens molta experiència i ja fa molt temps que t'hi dediques, però bé, no deixa de ser una opinió potser d'alguna manera una mica fora, no?
Sí.
De la màxima responsabilitat tècnica del club. Ara, a la nostra tertúlia avui, doncs, tenim a un protagonista doncs, que, a més d'en saber molt, doncs, en té tota la responsabilitat del que passa tècnicament al club. Qui és aquest convidat?
Home, el Miquel, no? El Miquel Arnau.
Hola, Miquel, bona tarda.
Hola, bona.
Què tal? Com estem?
Bé,
us hem de dir que estem per telèfon perquè el Miquel doncs està entrenant al club, i això doncs és el més important, no perdre temps per poder tenir aquests resultats que estaven comentant, no?
Sí, bueno, no he sentit abans el que estàveu parlant, però...
Bueno, doncs hem fet una revisió com hem pogut el Ramon i jo de com van els equips, però sí que volíem conèixer la teva opinió com a màxim responsable, el director tècnic del Club Tenis Taula Ripollet, de com va i com va la temporada en aquesta primera fase que arriba fins a les festes de Nadal. I d'alguna manera nosaltres dèiem que ens semblava que la temporada pintava molt bé, evidentment amb les especificitats de cada equip, però que en conjunt pintava molt bé, i tant a nivell de lligues com a nivell de campionats, tornejos i de lo que estan fent el conjunt dels jugadors.
Sí, bueno, la veritat és que de moment les lligues sèniors, des de nacional a provincial, bueno, aquest any l'objectiu és pujar al màxim de categories, des de la tercera nacional intentar pujar la segona, després passant per totes les lligues provincials, no? Pujar un esglaó tots els equips, perquè bueno, ja ens trobàvem que els jugadors estaven quedant curts, no? S'estaven quedant limitats ja, i s'havia de fer un esforç per part de tots. Alguns jugadors aquest any han hagut de baixar la categoria que jugaven l'any passat per intentar fer l'esforç de pujar les categories que necessitem, no? Perquè ja tenen nivell per estar en categories més altes. Si no, sempre arribaríem a un tope i tard o d'hora hem de fer aquest esforç, no? De pujar a categories.
Sempre diem aquí al programa que la filosofia del club és aconseguir tenir totes les categories de divisió d'honor estatal fins a la tercera provincial, perquè els jugadors d'alguna manera no hagin de marxar perquè no troben el seu equip adequat al seu nivell. Aquesta és la filosofia bàsica del club i la que sempre tenim present en tot el que fem, no?
Sí, a veure, la idea és tenir tota una estructura a nivell d'equips, tant de nois com de noies, de tenir les màximes categories possibles en fila, no? Per tal de que un jugador, pues, si va progressant, doncs pugui anar fàcilment pugui anar pujant de categories sense haver de pujar ell mateix a l'equip, no? Uh-huh. Perquè el que costa molt és pujar les categories. Que si tu tens ja les categories ordenades, doncs un jugador que ve de la base i va millorant any rere any, si tu mantens aquestes categories, doncs tens l'opció d'anar-lo pujant a mesura que veus que va progressant, no? També de cara als jugadors això és un avantatge, no? Que si es troben que tenen més nivell de la categoria a la qual estan jugant i no hi ha cap categoria al club per sobre, aquí és on ve el problema, no? Que segurament el jugador buscarà una altra sortida, no? Un altre club que tingui la categoria que li pot interessar.
Clar, això és el que t'anava a dir. Al final, diguem-ne que el que intentem al club és que el jugador no hagi de marxar perquè no trobi el seu lloc.
Exacte. La idea és aquesta, no? I això també ens facilita molt la progressió dels jugadors, que no s'hagin de quedar limitats en aquest sentit. I a part, a nivell del club, això sí, necessita una estructura gran, no? Uh-huh. Perquè, clar, quan més equips, més jugadors necessites, perquè les lligues són regulars, són cada cap de setmana, no? Uh-huh. I cada equip més o menys ha de tenir 3-4 jugadors. I clar, això representa doncs un gran nombre de jugadors, no? Que han d'estar disponibles per jugar.
I a més, es fa l'esport promès, que a més el Ripollet no és un d'aquests equips que posa tant l'equip A com l'equip B jugadors per poder quedar campions, sinó que vagin fent la roda i puguin jugar tots. Que és el cas que passarà aquest dissabte, no?
Sí, bueno, a nivell promeses és una competició que és a nivell provincial, que la tenim per jugadors, sobretot pels que comencen, pels que s'estan iniciant. Normalment triguen un any o dos a començar a jugar aquesta competició inclús, no? Però és una competició que els serveix per anar agafant competició, per acostumar-se una mica als partits, als nervis, a la tensió que es trobaran, per poder després a la llarga doncs formar part d'algun equip de Lliga Sènior, no? I també després a les seves categories a nivell d'edat, doncs poder anar amb més garanties a un campionat de Catalunya o d'Espanya, no? Llavors aquesta competició que comenta Ramon, que és a nivell de promeses per equips, bueno, pues serveix sobretot pels jugadors d'iniciació. No mirem tant els resultats, si estan al nivell A, B, C, sinó que els hi serveixi a ells com a experiència.
Això també ens ho trobem en, quan fem la revisió dels resultats i de com estan els diferents equips a les diferents categories. Hi ha un parell de categories que tenim l'equip A i l'equip B, i sempre comentem doncs, que potser l'equip A és el que té l'expectativa de pujar de categoria, però que el ve sovint doncs és un equip quasi bé de formació, encara que sigui d'adults, m'entens? Aleshores, bueno, és per això que deies, no? Doncs que cadascú trobi el seu lloc.
Sí, sí, al final cada equip té el seu objectiu, no? Clar, el que té l'objectiu de pujar, doncs, bueno, ha de ser un equip molt competitiu i amb una assegurança, no? Després hi ha equips que, per exemple, doncs si mantenim la categoria, per exemple, l'equip com de segona provincial a l'equip B, són jugadors Aleví, Benjamí i dues noies infantils. Vull dir, està en una categoria que en principi l'objectiu era mantenir la categoria. Però, bueno, han començat també que van dels 3 o 4 primers. Vull dir que al final tampoc posem freno, no? Perquè com que van progressant i són joves... doncs en un any milloren i a lo millor inclús poden assolir pujar a categoria.
I dels equips sèniors de la preferent a Navall, quin creus que pot pujar de categoria?
A veure, bueno, de la preferent... Tenim el de tercera nacional, que
aquest... Sí, del tercera nacional a Navall.
Aquest va molt bé, ha perdut un partit només, va primer. Em sembla que el segon, no sé si ha perdut dos o tres ja. Per tant, ja ens estem separant una mica del segon. Aquest hauria de pujar perquè els jugadors que tenim tenen nivell per estar segona. És una categoria que se'ns està resistint una mica, el de segona nacional, i els jugadors que tenim ara en l'equip de tercera ja són jugadors que haurien de jugar a segona nacional.
Abans la segona nacional era viatjar per Espanya, aquest any, ara actualment també o no?
Podria passar, això depèn de com facin la composició dels grups i de la quantitat d'equips catalans. Normalment en aquesta categoria hi ha molts equips catalans. Per tant...
Podria tocar el grup de Catalunya-Balears.
Sí, però no acostuma a passar ja. A primera nacional sí, a segona, com molt potser València podria ser, però no... Normalment amb els equips catalans es cobreixen tots els el grup.
Això...
L'equip de preferent està dels quatre primers, aquest està patint una mica per pujar a la categoria tercera, i després ja on tenim un dels equips de segona A, que va primer, que va guanyar tots els partits, aquest sí que crec que té moltes opcions de pujar, i a l'altre equip de segona A, l'equip B, bueno, l'objectiu és mantenir la categoria, si pot anar a la fase d'ascens anirem, a veure què pot passar, això no ens tanquem, i després tenim dos equips de tercera provincial, dels quals un sí que l'objectiu és pujar de categoria, i l'altre, doncs, l'objectiu és que juguin partits, que vagin competint. Hi ha gent adulta que ha començat aquest any també en l'equip, que és els primers partits que juga. Vull dir que és per una mica anar-se ficant en el món de la competició.
I el de la Divisió d'Honor?
Doncs el de la Divisió d'Honor, l'objectiu és mantenir-lo.
Aquest resultat d'aquesta setmana pot ser molt important, no?
Sí, home, és que cada victòria és molt important en l'equip de Divisió d'Honor. Les victòries són molt difícils d'aconseguir. Vam començar forts, vam començar amb 3 victòries, ara havíem afluixat una miqueta, hem perdut partits que podíem haver guanyat, tots els partits són molt igualats. Aquesta setmana hem aprofitat una oportunitat que teníem en un equip que té un estranger, però a vegades juga i a vegades no, amb nosaltres no va venir, i per tant hem aprofitat l'oportunitat.
I un 6-0 que és molt important.
I un 6-0 que de cara a un possible gol a veraix a final de temporada, doncs bueno, per això també quan anàvem 4-0 l'objectiu era guanyar 6-0, no? Aprofitar
sí, clar,
que anàvem bé. O sigui que bueno, l'objectiu de Divisió d'Honor és clar que és mantenir, perquè la categoria realment és forta.
En quant a l'Auto Tatxé Pol, l'equip femení?
Doncs, bueno, en principi l'objectiu a principi de temporada era que juguessin a Primera Nacional pensant que seria molt difícil pujar a la categoria, i a dia d'avui, doncs, bueno, si mentre hi hagin opcions, intentar pujar-la. Mm-hmm. Fins que no veiem com acaba tot, mentre estiguem a la part de dalt, com estem ara, que estem primers, empatats amb els ganxets, doncs l'objectiu serà intentar pujar la categoria.
Jo t'adalanto un contestament que crec que això serem ja el 23 de gener.
Bueno, ara la següent jornada... Ah,
3 de gener per la classificació, eh?
Clar, clar.
No per pujar, eh?
No, la
I estem parlant que 3 de gener comença la segona volta.
Clar, clar.
Sí, sí.
Però hi ha dos partits molt importants, el Ganxets i el de
el
Reus i el
Balaguer.
Sí, sí, sí.
I el Reus.
Jo crec que aquí, com diu el Ramon, doncs era ja una mica...
Es decidirà tot.
Es decidirà i veurem cap a on va. A més, les dues següents jornades les organitzem a Ripollet.
A Ripollet.
Vull dir que, bé, aquest serà, jo crec que, l'escull que s'ha de passar.
Podrem veure si hi han resultats sorpreses o no.
També, també. Jo no tinc cap teoria.
Molt jo bé. Tinc diverses, eh?
Ja, ja ho sé.
Miquel, a part de tot el tema d'equips i de lligues, doncs, bé, doncs tenim l'escola, per dir-ho d'alguna manera, l'escola tant d'iniciació com de tecnificació, que bé, a principi de temporada quan vam parlar, doncs sempre mai, d'alguna manera saps la gent que repetirà, la gent que continuarà, encara que en els últims anys tenim molt poca deserció de jugadors, però ara és que la tenim a tope, no?
Sí, 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 la veritat és que a principi de temporada va venir molta gent, tant... Bueno, el grup de tecnificació tenim una mica més controlat ara, també és més fàcil treballar en aquest sentit, perquè molts estan a la universitat, per tant no poden entrenar, molts són més grans, els sub-23, llavors tenen més dificultats d'horaris d'entrenament. Tenim la Lídia, que està al CAR, al centre del rendiment. Per tant, aquest grup s'ha reduït una mica en el sentit que no venen tant a entrenar els sub-23, però també és una manera que podem treballar molt bé, perquè tenim les infantils que aquest any tenen una bona opció a nivell de campionats d'Espanya i de Catalunya.
Això ho dèiem.
Infantils com a l'Evi masculí, a l'Enric, com, bueno, en el juvenil masculí...
En el Benjamí masculí amb el Marc.
En el Benjamí masculí amb el Marc Miró. Vull dir que llavors en aquest grup ara es pot treballar molt bé amb aquesta gent, no? Amb aquest tipus de jugadors. I després el grup d'iniciació i d'adults estan molt plens. El d'adults està a tope, tenim llista d'espera ara mateix. En iniciació també. Sí que s'ha donat de baixa algun jugador, però bueno, sempre hi ha demandes, per tant estem bastant al límit.
És sorprenent, jo quan m'ho pregunten i ho explico a, bueno, doncs amb diferent gent que ens trobem, tant de l'esport com no, que un esport minoritari com el nostre hagi de tenir llista d'espera, no? Diguem-ne que és una sort, perquè vol dir que d'allò, però clar, el fet de no poder créixer, ja hem parlat aquí al programa doncs amb el regidor d'esports i s'està treballant en una nova instal·lació, però la veritat és que dona una mica de pena de que un esport com el nostre hagi de dir-li a la gent espera't a veure si hi ha alguna baixa per poder venir a entrenar i donar-te un bon servei.
Doncs sí, perquè la veritat és que jo no m'havia trobat mai en aquesta situació, no? Em porto tota la vida, no?, aquí al club, abans de jugador i ara d'entrenador, i realment no m'havia trobat en la situació de... Al contrari, no? Intentar convèncer la gent perquè jugués a tenis taula, no?
Clar, clar.
I ara, haver de dir-li a algú que l'he d'apuntar a la llista d'espera perquè estem plens, doncs a mi em sap molt de greu, la veritat.
I deuen flipar, no? Deuen al·lucinar de dir, però com és possible, no?
Sí, bueno, clar, ells ho veuen, no?
Sí,
ho veuen,
clar, és que és diferent al futbol, que...
Ja veuen, no?, que ja, llavors se'n donen compte. Però clar, el tema és que no pots absorbir més del que pots, perquè si no, el servei ja no és l'adequat, i llavors tampoc la gent no sortiria contenta, ni al contrari, no?
Sí, sí, ja no és només un tema de resultats ni de treball, sinó de que la gent vingui a gust i vegi que el temps que ve...
No pots posar 22 nens en una taula a jugar.
I que serveix per aprendre i que bueno, l'objectiu que hem tingut sempre, no?, és, evidentment, tenim molts socis, però també tenir resultats.
Clar, clar.
Treure jugadors que tinguin, bueno, que tinguin opcions als campionats d'Espanya, als campionats de Catalunya, ser competitius en tots els sentits. Per tant, bueno, la idea és intentar assolir-ho tot. A vegades costa, no?
Home,
i ara ens trobem la situació aquesta, no? Però bueno, també estem contents, no?, que passi això.
No, home, a veure, jo, bueno, Ramon, i tu que porteu més anys que jo en el club, doncs ja ho sabeu, però jo quan vaig arribar al club amb les doncs, meves filles, nens hi havia ben pocs. Sí. I la veritat és que, clar, ha donat un tomb al tema molt important. Bueno, una mica el reflex d'això també és el treball que s'està fent a nivell d'iniciació. Doncs els dos últims anys hem quedat primers en les dues, diguem-ne, convocatòries que es fa per treure jugadors nous, que és el circuit Promeses i el programa Generació TT de la Federació Catalana. Això jo crec que és un barem molt bo de la feina que s'està fent i de la gent també que tenim.
Sí, 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 a veure, està clar que s'està treballant i s'està intentant fer el millor, no? A veure, jo també crec que a vegades és cíclic, no? A vegades hi ha èpoques bones i èpoques més fluixes, no? Perquè, bueno, jo ho he viscut aquí al club com a jugador, també. Hi ha hagut èpoques que estaven molt plens, mai com ara, però èpoques molt bones i èpoques més fluixes. I després s'ha tornat a remuntar. Quan semblava que la cosa anava molt malament, després mira, ara...
Tot depèn dels títols.
No? Vull dir, al final no saps a vegades per què passen les coses. A mi realment em sorprenia perquè l'altre dia, no fa gaire, vaig quedar amb uns amics que són entrenadors de pàdel i de tenis. I bueno, el de tenis sobretot m'estava explicant, no entrenava aquí, era... a Barcelona, no? I m'explicava que els clubs de tennis ara mateix estan molt malament. A nivell de jugadors, que no són rentables, no? I jo li explicava l'experiència que teníem ara aquí al club, no? I, bueno, també sorprenia, no?
Sí, sí.
I, bueno, no sé, és curiós, no? A mi també em sobta una mica, eh? Vull dir, no sé els motius, eh? També, evidentment, està clar que el club té una història darrere, no?
No, i tant.
No, i a vegades també és molt important fer caprats a Catalunya i la gent veure, ostres, com juguen els nanos, bueno, i això anima els nens i els pares a practicar l'escola.
Bueno, està clar que la història que té el club a Ripollet, a Cerdanyola, és conegut, i de clubs de tenis taula la gent del carrer no en coneix tants.
No, clar. Llavors, doncs, bueno. Després també, els últims anys, doncs, d'alguna manera s'havia deixat de sortir amb activitats del poble i també, d'alguna manera, la visibilitat s'ha incrementat. Exacte. I bé, doncs, encara que siguin, doncs, d'alguna manera, activitats de vegades no relacionades directament amb el tenis taula, com pot ser el xiringuito de la Festa Major, però hi ets i existeixes, no?
Sí, dona visibilitat i la gent se'n recorda.
Bé, i una diferència que crec jo important, no sé, tu me la confirmaràs, és que hi ha clubs que sí que tenen molta gent, però és de vegades molta gent no feta al club, per dir-ho d'alguna manera, que ve ja quan són una mica més grans, o una mica el valor que també veiem ara en el nostre club és que pràcticament tota la gent és de Ripollet, bueno, i molts també de Cerdanyola, no? Però dels nostres voltants, encara que hi ha gent que ve de Barcelona i d'altres pobles, però un gran percentatge, doncs, els tenim d'aquí al costat. Això també és, jo crec que és satisfactori, no?
Sí, pràcticament la gent que està al club ara mateix és gent que ha començat aquí al club com a jugadors, siguin adults o poden venir de Barcelona, de diferents llocs, però han començat no, aquí al club, i també és una manera de fer-se el club seu una mica, i home, és més fàcil que sentin els colors, no?, per dir alguna
cosa. No, està clar.
Del club, i sí, a veure, poden venir jugadors de fora, sobretot quan les coses van molt bé, quan tens equips amb categories molt altes, tothom té ganes d'anar al club que està de moda, no?, per dir alguna cosa. Però que moltes vegades aquests jugadors també són de pas, no?
Són
jugadors que, bueno, que quan els interessa sí, si no, no, busquen un altre lloc, no? Tot és legítim, també.
I tant.
Vull dir, està clar. Però no, sí que apostem nosaltres per la gent de casa, que és no, els que faran créixer el club, no?
Aquí al programa, també ara a l'inici de temporada, al setembre, van comentar la incorporació del Joan Massit, per exemple, i vam comentar al programa, doncs, que havia optat el Joan pel nostre club, fins i tot, doncs ja sabem que en el nostre club ningú cobra, vale? Per jugar, havia fet aquesta aposta tenint ofertes d'altres clubs perquè li agradava el club, li agradava l'entrenador, li agradava una mica l'ambient i les maneres de fer. Per tant, el fet de que vinguin gent doncs de fora amb el nivell que té, per exemple, un Joan Massip i d'alguna manera doncs, vulgui venir al club en aquestes condicions, doncs també ha de ser un orgull, no? Perquè sí que sabem que ell evolucionarà i segurament no continuarà molt temps amb nosaltres, però, bueno, doncs és un primer pas per reconèixer la feina que s'està fent.
Sí, sí, està clar. Nosaltres, que hagi vingut el Joan, per nosaltres és un gran valor, tant per l'equip juvenil com per l'equip de divisió d'honor, no? I està clar, és un jugador que està progressant moltíssim i que, bueno, d'aquí poc suposo que aspirarà molt més i ja haurà de buscar-se altres horitzons, no?
Sí, sí, tant.
Però bueno, a nosaltres realment ens fa un favor i jo crec que a nosaltres a ell també en aquest moment, no? Perquè és el que necessita ell també ara mateix. Ara mateix està en aquell pas de que no, potser jugar una categoria més alta seria massa, però quedar-se per sota seria massa poc.
Bueno, millor es toca la loteria,
Bueno.
19.740, eh? Escolta el bé, que el sentiràs avui el dia 22 per la tele.
Sí, sí,
19.740!
Escolta, Miquel, ara ja per acabar, ara estàvem comentant la notícia de que es faran els campionats d'Espanya a Blanes a Catalunya després de molt, molt, molt temps d'anar, d'haver d'anar 12 dies por ahí, doncs dia i nit, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, això suposo que ha sigut una alegria, no?, pels que heu d'estar els 10 dies o 12 dies allà quasi bé 16 o 17 hores al pavelló.
Bueno, jo crec que és una alegria per tots els catalans. Bàsicament perquè pel tema del desplaçament,
sí,
que t'estalvies molts diners del desplaçament, i després també perquè pots donar l'oportunitat a molts jugadors que potser no plantejaries que anessin a jugar un campionat d'Espanya en Tequera, no?, amb el gasto que comporta això, tant per les famílies com per tot, no? Llavors, doncs, bueno, si és a Blanes, doncs, home, és una experiència que potser per jugadors que no comptaries que haguessin de jugar siguin a l'altra punta d'Espanya, doncs siguin a Blanes és una oportunitat.
I tant, i
llavors,
tant.
Bueno, home, és una bona notícia en tots els sentits, tant pels jugadors com pels pares com pel club.
Per
I
tant,
per l'entrenador també.
Sobretot pels pares.
Per tant, tindrem una forta representació del Club Tenis Taula Ripoll, que ja és molt gran quan anem molt lluny, doncs ara que és més a prop segurament que serà doncs extraordinària, no?
Sí, sí, això em preocupa una mica també.
Bueno, ja t'intentarem donar un cop de mans a tots plegats perquè no ho hagis de portar tu 40 jugadors.
Però bueno, ja, encara, això encantat també.
Molt bé, Miquel, doncs moltes gràcies i per aquesta valoració de la primera part de la temporada i esperem que doncs cap allà al mes de maig quan les lligues acabin doncs puguem celebrar moltes fases d'ascens o algunes fases d'ascens i sobretot alguns ascensos que jo crec que s'està treballant per aconseguir-los.
A veure si podem seguir igual i anar millorant.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Bé, amics del Tenis Taula, fins aquí el Parlem de Tenis Taula d'avui. En Ramon Argenter i el que us parla, us agraïm la vostra atenció i esperem que us hagi agradat el programa. Una edició que ha estat possible, una vegada més, gràcies al comandament tenir en Jordi Puy. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa el proper diumenge i descarregar-lo sempre que vulgueu a ripolletradio.cat. Podeu seguir les activitats del Club Tenis Taula Ripollet doncs al nostre Facebook, al nostre Twitter i podeu dir-nos les vostres opinions, peticions, sol·licituds, doncs al nostre correu cttripollet@gmail.com. Que sapigueu que estem sempre a la vostra disposició a la sala de tenis taula del Poliesportiu Municipal doncs tots els dies des de les 6 fins a les 8 aproximadament. Des de les zones de Ripollet Ràdio al 90.3 i en nom del Club Tenis Taula Ripollet us desitgem molt bones festes i un feliç 2016. Fins al següent programa que serà el 19 de gener.
Ramon. Bon Nadal.